El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Com esteu? Benvinguts al protagonista de Ràdio Estel. Salutacions de qui us parla, Mercè Raga, les vies de so, Antoni Huguet, i també avui un especial protagonista amb Joan Trias. Joan Trias és qui està al capdavant d'aquesta entrevista, però el protagonista d'avui, sens dubte, és Josep Rull. Després de passar 1.220 dies empresonat, ha tornat a Ràdio Estel, qui va ser tertulià d'aquesta casa, del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Ha tornat, com dèiem, al nostre mitjà, a casa nostra, i ho ha fet així de bé.
Mirin, a aquesta hora volem saludar una de les persones que ha format part durant anys i panys en les tertúlies d'aquesta casa. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya, conseller i pres polític després de ser un dels membres del govern que va dur a terme l'1 d'octubre del 2017. Josep Rull, molt bon dia i gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel.
Molt bon dia.
Enyorar-te encara més, travessar carrers plens de gent que escombra, treure el cap del meu castell, refrescar el cervell amb retalls de tu, remenar-te el sofregit, espolsar del llit males nits i molles, fer cabanes als teus pits, posar per escrit com em trobo avui. Potser sí que el món s'enfonsa, però ja no ploro, jo ja no ploro, necessito...
No sé si darrerament Josep Rull ha plorat molt o no.
He plorat. Vaig plorar, l'última vegada que vaig plorar va ser fent voltes al pati de Lledoners pensant en el meu pare, que fa 10 anys ara que es va morir. Bueno, ara fa 10 anys que li van diagnosticar un càncer, es va morir el 4 de setembre, però, diguem-ne, a principis del mes de juny vam saber que es moriria. I fent voltes pel pati va ser com un impacte extraordinari, i vaig pensar molt en ell i com el trobava a faltar.
Parlant de coses emotives, ahir, tot just ahir, va tenir lloc un acte a Terrassa, un emotiu acte de benvinguda de la gent que l'estima, de la gent propera, de la gent de la seva ciutat natal.
Va ser molt maco, molt maco, molt maco. No, vaig quedar... Em sento immensament honorat, vaig quedar molt emocionat perquè tota la gent dels Cants per la Llibertat, que cada dia des que els Jordis van entrar a la presó, s'han reunit al Raval de Montserrat. Hi ha gent que conec, hi ha gent que m'estimo. També hi havia molta altra gent de Terrassa. Jo en vaig ser regidor durant 11 anys i vaig quedar molt, molt, molt impressionat. El conseller Lluís Puig i jo mateix ens vam fer un capgròs, de l'any de Terrassa. També hi havia l'Àliga, jo no la coneixia. L'Àliga de Terrassa va aparèixer l'any 2018, que jo era la presó, i la cultura popular a Terrassa és molt, molt potent, i ahir em van acaronar, em van obsequiar amb tota aquesta expressió d'afecte que em va desbordar absolutament.
Deixi'm que li pregunti, què és el primer que ha volgut fer al sortir de presó?
Evidentment, ser amb la meva família, amb els meus fills, amb la meva mare, amb els meus germans, que és allò que la presó et pren, no? Jo ho explico molt sovint. Quan érem a Estremera o Soto, i els meus fills els veia 2 hores al mes, o 4 hores al mes, els mesos que teníem un vis-a-vis excepcional. I durant molt temps, en més de 2 anys, hem mantingut aquest règim. A Lledoners eren 6 hores al mes, però clar, jo ara... No és una cosa immediata, però el meu fill petit té 6 anys. Més de la meitat de la seva vida ha tingut el pare a la presó. I ara el que vaig a dir és una mica contundent. Jo no el conec, el meu fill. El conec per sobre, però no el conec. I ara el que m'agradaria és conèixer-lo. I en el gran m'agradaria poder-lo... Té 12 anys, m'agradaria poder-lo recuperar. Jo el Bernat que coneixia quan vaig entrar a la presó era molt diferent del Bernat, que ara és un preadolescent, no? I per tant... Per mi la prioritat serà aquesta, i ha de ser aquesta, de poder recuperar els meus fills.
Què ha significat tant de temps estar a la presó?
Doncs una experiència vital de primer ordre. Jo crec que la presó és molt dura, és terrible, No la desitjo absolutament a ningú, a cap dels meus adversaris. Mai a la vida, per defensar unes idees legítimes, ningú no hauria d'anar a la presó. I tanmateix, a nivell humà, m'ha enriquit molt. Jo crec que tots nou, quan sortim de la presó, sortim millors, des d'un punt de vista humà, des d'un punt de vista d'haver tocat i estat a prop de gent que patia la presó. Hi ha biografies d'altres companys reclusos que són increïbles, per dures, per repugnants, per tràgiques, per heroiques, i tots aquests elements difícilment els haguéssim conegut aquí en el món exterior. Nosaltres parlàvem de la presó i del món exterior. I tones d'humanitat. I això jo crec que n'hem estat molt porosos i ens, en molts aspectes, com a persones, com a éssers humans, doncs ens ha ajudat a enfortir-nos. I per altra banda, les nostres conviccions respecte als ideals que ens han portat a la presó, jo crec que avui es reforcen, són més fortes que mai, més fortes que quan vam entrar a la presó.
Precisament avui en parlàvem amb Núria Ortín, ella és directora de la Fundació Obra Mercedària, i volíem parlar de com es viu dins de la presó. Ens explicava Núria Ortín que normalment es mitifica molt, no?, el que passa a presó, perquè tots tenim en l'inconscient aquelles imatges de les pel·lícules. No sé si a vostè li ha fet canviar la percepció.
I tant, no té res a veure. La presó, i permeteu-me que expliqui una anècdota, no és una anècdota, jo crec que és una lliçó de vida. A la presó els prejudicis es trenquen. La primera vegada que entres allà i veus aquells humanots, i permetem que parli amb aquests termes, que és gent que fa musculació, que van amb aquells tatuatges, que són... Al principi tens la percepció, diguem-ne, de gent feréstega, que no riuen, que no... I al final, aquells aparentment més durs, més feréstecs, acaben sent gent simplement excepcional. I ara explico aquesta lliçó que me la va ensenyar un molt bon amic gitano català de la mina. Ell volia aquest ordre, gitano català, que es diu Rafa, i em parlava molt de la seva mare, i em deia el que li deia la seva mare quan ell era petit. Em deia Rafa, no te fijes nunca en la cara de la gente ni en los pies de la gente, porque no importa si son guapos o feos, no importa si son ricos o pobres, mira-les el corazón y nunca te va a engañar. I és això, els prejudicis, aquesta imatge d'algú que el jutges simplement per la seva aparença, a la presó com a la vida, però a la presó més, es trenca espectacularment. I al final l'únic que val és la teva relació directa amb aquell company que tens, i això ens va passar a Madrid, a les presons de Madrid, i aquí a Catalunya. Jo surto amb molt bons amics de la presó i amb gent que aparentment no em podia unir res. I també és una mica l'atzar de la vida. Hi ha molta presó social. Hi ha molta gent que va raure a la presó simplement per condicions de naixement, d'entorn, que la nostra societat no ha estat capaç, diguem-ne, de donar-los les oportunitats que es mereixien. I també t'adones de la sort que hem tingut en moltes coses. Explico una altra vivència, que és de les que em va impactar més. Una persona del Salvador, el Nelson, que és de l'any 68, com jo, i ens vam... Jo sabia que era del Salvador, algú m'havia dit, este salvadoreño. I jo, com a regidor a Terrassa, vaig poder anar una vegada al Salvador, a Tecoluca, que és una ciutat que està agermanada amb Terrassa. I a mi em va impactar molt, perquè vam fer l'agermanament sota un arbre on hi havia enterrat 40 camperols executats per l'exèrcit i els paramilitars. I vaig dir, hosti, és del Salvador, jo, Tecoluca, etc etc. I ell m'explicava que quan tenia 14 anys va entrar a l'exèrcit i va matar els seus pares, i ell es va haver de fer guerriller del Frente Farabundo Martí de Liberació Nacional. Amb 14 anys va haver d'agafar un fusell, no per conviccions, que després en va tenir, sinó bàsicament per sobreviure. La reflexió que em feia, jo quan tenia 14 anys jugava a Madomans, com a concepte, o clics, ell va haver d'agafar un fusell. És a dir, és una moneda que cau a l'aire i pots caure en una banda, els Madelmans, o un fusell per defensar la teva vida i per defensar els teus. I el compromís de lluitar per un món just, ara, abans d'entrar, parlàvem de l'Arcadi Oliveres. Uh-huh. És que és això. És a dir, hem d'evitar que hi hagi aquest atzar que pugui condicionar tant la vida d'uns i la vida dels altres. I, per tant, surto de la presó també amb aquesta voluntat d'intentar lluitar per la justícia social i per la igualtat d'oportunitats aquí al món.
Per cert, deixa'm dir això perquè deixa'm alabar a públic, si em deixa, perquè a mi m'ha impressionat molt, comentàvem, perquè Josep Rull havia compartit tertúlia en aquesta casa amb el mateix Arcadi Oliveres, juntament amb els altres companys, com Francina Alzina, per exemple, i li deia a Josep Rull, ostres, Arcadi Oliveres, que li vam fer un sentit homenatge també des d'aquesta casa, evidentment, i em deia que va poder parlar amb ella.
Sí, jo vaig poder trucar, estava de tercer grau, i el vaig poder trucar per acomiadar-me d'ell i per dir-li que l'estimava i l'admirava. I va ser una conversa molt, molt impactant, però que a mi em va omplir molt, no?, de poder-ho fer. Tant de bo hagués pogut anar a veure'l personalment i l'hagués pogut abraçar, però no va ser possible.
Li preguntava abans sobre la percepció que es té quan una persona entra a presó. Deixi'm preguntar-li també a la inversa. Ha tingut alguna percepció dels presos que ja hi eren a presó de... Ostres, aquests rics que ara entren a presó, no?
No, molt poc, perquè nosaltres no anàvem els set junts, ni aquí ni a Madrid, sinó que ens barrejàvem molt amb la gent i érem un mes, no hi havia... I nosaltres teníem por, sobretot a Extremera, que vam entrar quan el procés estava molt, molt calent des d'un punt de vista emotiu, i vam sortir del mòdul d'Extremera amb abraçades i aplaudiments dels altres companys reclusos. I tant a Madrid com aquí, molt sovint la conversa sempre acabava de la mateixa manera. Jo sóc aquí perquè he fet coses dolentes i entenc perquè sóc a la presó. Vosaltres, què carai esteu fent aquí a la presó? Quin sentit té que vosaltres sigueu a la presó? Això ens ho deien en català, en castellà, en anglès o en d'altres llengües que podríem entendre.
Com a ferm i convençut cristià, com a ferm i convençut catòlic, creu en el perdó?
Sí, home, i tant. És que és fonamental. És que sense perdó no hi ha futur, no hi ha esperança, no hi ha vida. I això, hem tingut una aproximació molt, molt intensa amb aquests sentiments. Jo em refugiava molt llegint l'Evangeli. L'Evangeli comentat pels pares de Montserrat i per les Dominiques, i em donava un confort. Sobretot m'hi vaig refugiar molt a Sota del Real, quan afrontàvem el judici. I és impossible ser cristià i és impossible llegir l'Evangeli i no entendre que el perdó és un element cabdal de les nostres conviccions, però a més és una font de construcció de coses extraordinàries. I és veritat que hi ha hagut moments que sí que la llavor de l'odi, diguem-ne, tendia a créixer en el meu cor. Això em va passar quan ens van trencar el tercer grau ara fa un any, l'estiu de l'any passat, i que arran de la crisi de la Covid ens van confinar a les cel·les 10 dies, 23 hores a la cel·la, i l'odi t'esquinça per dins, et trenca, se't menja, i des de l'odi no es pot fer absolutament res. I, per tant, refugiar-te amb l'Evangeli o també refugiar-te amb referents que han viscut en situacions molt més dures que nosaltres, infinitament més dures que nosaltres, Nelson Mandela, i que va acreditar que només des del perdó, des de la voluntat de construir, doncs es pot albirar horitzons d'esperança col·lectiva.
Per tant, ha perdonat a qui va dictar sentència?
Sí.
Ha perdonat a aquells que no l'han volgut anar a veure, per
sí.
exemple?
Sí, 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 sens dubte. M'ha sabut greu per algú a nivell personal, però sí, no... Algú ens va criticar que quan vam anar al Congrés dels Diputats ens vam fer dos petons amb Inés Arrimadas. Havíem estat amics i havíem estat bons amics. Cinc minuts abans d'entrar encara sentíem totes les bestieses que arribava a dir de nosaltres. Però nosaltres, jo crec que podem mirar els ulls a tothom. Tant de bo els altres poguessin fer el mateix, però, insisteixo, des dels retrets no es fa res. Si em permet allargar una mica aquest argument, nosaltres hem rebut milers de cartes. Milers, milers de cartes. Ha sigut una cosa simplement excepcional. I recordo que a Extremera vam desbordar el sistema. Les cartes, abans de donar-nos-les, les havien d'obrir els funcionaris davant nostre per veure que no hi hagués cap producte perillós, ni cap estupefaent. Hi havia un funcionari amb el qual hi vam fer una molt bona relació, Canza, ¿y qué dicen estas cartas? Estas cartas deben tener muy mala leche, ¿no? Deben tener, digamos, mucho odio. Digo, no, no, hagamos un experimento. Coja 10 cartas al azar, 10. Hi ha cartes que són en català, en castellà, en d'altres idiomes. Jo li traduiré, si són en català. Què hi trobarà en aquestes cartes? Hi trobarà humanitat, hi trobarà compassió, hi trobarà esperança, hi trobarà dignitat, ni una espurna d'odi. Aquests són els valors que fan que allò que nosaltres representem sigui tan poderós, perquè s'expressa extraordinàriament en positiu. És aquesta la nostra força.
Miri, mentre eren a presó, un company seu com Jordi Turull, la ràdio, la màgia de la ràdio sempre, va demanar una cançó amb una emissora de ràdio prou coneguda, jo crec que ho podem dir tranquil·lament, era RAC1, era aquesta.
Company, que sapete dove dorme la luna bianca, anch'io vorrei vederla, ma devo stare qui, la lotta non è stanca. Compagni che al mattino
Com ha estat la relació entre companys de partit, com adversaris polítics també, tot i amics, però adversaris polítics en mesos tan durs com aquests?
Et refereixes al set de...
Exacte, al set de Lledoners.
Sí, al set de Lledoners, on som una família. I hem viscut tantes coses junts, ens han tancat junts, ens han emmanillat junts, hem fet els trasllats amb aquelles furgonetes i aquells autocars terribles de la Guàrdia Civil. Hem vist com es morien el pare o la mare de companys nostres, com operaven els fills petits, com... I, per tant, més enllà de la discrepància d'una determinada visió estratègica, ha sumat molt aquest factor humà i ha sumat molt que junts vam fer l'1 d'octubre i junts vam fer el 27 d'octubre i que estem molt convençuts d'allò que vam fer i per què ho vam fer. I, per tant, més enllà de, diguem-ne, de les discrepàncies d'una contingència política del moment, aquesta qüestió de fons, doncs, jo crec que és aquesta amistat honesta que hem teixit, supera qualsevol discrepància.
Jo crec que aquesta primera part de l'entrevista estem parlant molt de sentiments. Suposo que un dels sentiments que més ha tingut, o potser no, aquests darrers 3-4 anys, ha estat la por. Quan has sentit més por? L'1 d'octubre? Durant el judici o a la presó?
No, jo de por només n'he sentit una vegada. Una. L'única vegada que he tingut por. Que és quan el meu fill petit va tenir un accident a Lledoners fent una comunicació. Va caure i va quedar inconscient. I el van haver de portar a l'hospital Altaia de Manresa. I jo em vaig quedar allà perquè no em deixaven sortir. En aquella època nosaltres encara estàvem en procés d'instrucció i, per tant, qualsevol permís per poder sortir havia de venir de la mà del Tribunal Suprem. Això era la vigília de Reis i el Tribunal Suprem pràcticament no instrueix res i no té jutjat de guàrdia, no té res. I, evidentment, no hi havia ningú en aquella època per donar-me el permís per poder veure el meu fill. I des de la presó, la directora de la presó, el secretari de Mesures Penals, la consellera Capella, van moure cel i terra i finalment, de la mà d'un plantejament de la Fiscalia, del Jutjat de Vigilància Penitenciària, vaig poder sortir. I vaig poder veure el meu fill a l'hospital, que va reviscular. Els metges ens deien, quan t'avisa tu, és com si ressuscités. Al cap d'una setmana, el mateix Tribunal Suprem va filtrar que jo havia sortit aparentment sense permís. I allò que en diem la caverna mediàtica van sortir amb una contundència extrema. Recordo el Confidencial, recordo el Que Diario, recordo la COPE, amb una duresa terrible de dir el golpista Rull sale a ver a su hijo sense permís, quina vergonya. El meu fill tenia 4 anys. quan hi ha algú que no té ni la mínima sensibilitat respecte a una criatura de 4 anys i el seu patiment, vol dir que ens movem en un sistema de valors absolutament diferent, allunyat al que jo em pensava que era normal. Aquest ha sigut l'únic cop que vaig tenir por. De dir, estem davant d'una gent que es mou a uns paràmetres morals que jo no entenc ni puc compartir, alguns dels quals aparentment cristians, alguns dels quals. I aquest ha sigut l'únic moment que he tingut por. Jo no vaig tenir por l'1 d'octubre. Jo crec que aquest poble va decidir que no en tindria mai més de por, ni en el judici, ni després de la sentència, no n'he tingut. Ha sigut l'únic moment que he tingut por. Por ha sigut justament aquí, quan ens movíem amb uns, això, insisteixo en aquesta paraula, amb uns paràmetres morals que a mi em costava de poder entendre i de poder digerir.
Mirin, avui li hem d'agrair a Josep Rull no només que hagi volgut parlar amb Ràdio Estel, sinó que hagi vingut als estudis de Ràdio Estel a parlar durant gairebé una hora del que ha significat la presó, també de parlar de l'actualitat política, que en parlarem. De seguida començarem a preguntar-li abans, però jo crec que és una entrevista per parlar de forma molt sincera i per parlar de manera molt clara, i és evident i és inqüestionable, parlant com ens parlava ara Josep Rull amb aquests termes, que hi ha hagut i que hi ha una caverna mediàtica. Però d'altra banda, s'ha sentit en algun moment també traïcionat per certa part de l'independentisme?
No, en absolut.
M'explico, quan sí. ara em parlava d'Ester Capella, quan li diuen a la consellera de Justícia vostè té les claus de les presons?
No,
què en pensa, Josep Rull?
No, diguem-ne que ens movem uns paràmetres de seriositat institucional i que, per tant, això no va per aquí. Jo a l'Ester Capella només em puc dir coses bones, perquè sempre que... Jo hem patit molt a la presó. Hi va haver aquest accident, després hi va haver l'operació del nen. El nivell d'humanitat ha sigut extraordinari. I, per altra banda, com a equip, el sistema penitenciari català, com a mínim el que nosaltres hem vist a Lledoners, és impecable, és d'orgull de país. Nosaltres hem estat a les presons castellanes, són aparcaments de persones. Els funcionaris estan sempre tancats en el búnquer, els de seguretat. Aquí surten, es relacionen amb els presos, és una concepció radicalment diferent. Aquí a cada mòdul hi ha dos educadors, educadores, amb un treballador social, una psicòloga, una jurista. A Madrid són éssers mitològics, diuen, els educadors existeixen sí, però no els veiem, no? Clar, no té res a veure, per tant, no, és que no puc fer cap retret, ni vull fer cap retret.
Per cert, que el Partit Popular al capdavant ja ha recorregut els indults. Creu que tot plegat, o ara que parlàvem de por, té por que tot plegat pugui prosperar, o no deixa de ser un gest merament polític?
Parlant del Tribunal Suprem espanyol, i ara qui ha de decidir és la sala tercera del Tribunal Suprem, jo m'ho puc esperar tot. Que és una de les coses que hem après d'aquest procés, que és que l'Estat espanyol, i d'una manera molt concreta el poder judicial o la cúpula del poder judicial a l'Estat espanyol, està disposat a tot, i subratllo tot i enfasitzo tot, per garantir la unitat territorial de l'Estat, i per tant fins i tot de desballestar el seu propi estat de dret. Nosaltres hem tingut un judici sense garanties, un judici en què estaven condemnats d'entrada, un judici en què s'han perseguit idees polítiques, un judici en què consellers del govern, per haver fet el mateix, amb uns els inhabiliten i els altres ens condemnen a penes llarguíssimes de presó, per una raó, perquè els primers legítimament van decidir que no farien més política, i els que van decidir que continuem fent política institucional, que estiguem fins a extrems inaudits. I, per tant, del Tribunal Suprem jo m'ho espero tot, com del Tribunal de Comptes, perquè aquí, diguem-ne, no hi ha justícia, aquí hi ha venjança. I aquest no és un problema pels independentistes catalans només, és un problema pel conjunt de la democràcia espanyola, perquè ara som nosaltres, demà qualsevol altre que gosi discrepar.
La realitat de viure a presó i ser política alhora, i ara em parlava del sistema penitenciari català actual, l'ha fet adonar d'alguna manera de si hi ha falles o no en el sistema penitenciari, de què s'hauria de millorar
sí,
o no?
Sí, i vam ajudar a millorar determinades coses i ens vam fer cas.
Com què?
Per exemple, una cosa que es considera, que potser consideren que és una cosa menor, no? que són les instàncies. Això a Madrid ho tenien més ben gestionat que nosaltres. Les instàncies és la manera com un pres es comunica amb la presó. Les instàncies per demanar permís, per comunicar amb gent, per presentar recursos en els tribunals, etc, etc. A Madrid era molt garantista i era un sistema de tres fulls d'autocalc que tu sempre tenies el rebut d'allò que presentaves. En canvi, aquí a Catalunya hi havia un sistema molt poc sofisticat, amb un full que molt sovint es partia. Ara hem aconseguit que el sistema d'instàncies a Catalunya tingui el mateix sistema de garantia. Això és molt... Això els presos ho han valorat extraordinàriament. I després aquí a Catalunya doncs hem de millorar respecte als nivells de detenció de determinades presons. A Brians-1, diguem-ne, hi ha molt recorregut per fer molt millor les coses des d'un punt de vista de tractament i de respecte dels drets humans.
És inevitable també pensar que, en certa manera, s'ha fet política, diguem-ho així, des de presó. Com s'ha pogut fer tot plegat?
És complicat, fer política des de dins de la presó. És a dir, tu pots traslladar...
Costava dir-ho a mi.
Sí, sí, perquè a la presó estàs molt aïllat. És a dir, nosaltres no teníem internet, nosaltres no tenim telèfon mòbil, nosaltres ens relacionem amb l'exterior a través de 10 trucades, al final eren 20 trucades arran de la crisi del coronavirus, 20 trucades de 8 minuts, a Madrid eren 10 trucades de 5 minuts, i amb les visites i amb les cartes, estrictament amb això, i per tant és molt complicat de poder fer política. L'element simbòlic sí que l'hem intentat conrear, que en darrera instància el que traslladàvem a la gent és que nosaltres érem a la presó per haver estat lleials amb el mandat democràtic d'una part molt important de la ciutadania de Catalunya. I, per tant, entendre que allà érem nou, però en realitat el que volien era empresonar els més de 2 milions de persones que van participar l'1 d'octubre.
Com va viure Josep Rull les negociacions per formar govern entre Esquerra i
Junts? Patint molt. Patint molt. Patint molt. Les desavinences a mi m'han fet patir molt. No només a l'hora de fer govern, sinó que hi havia dies quan ens barallàvem tant en el govern, entre Esquerra i Junts, que no tenia ni esma per engegar la televisió i em refugiava en música o en lectura o amb el que fos. Perquè quan rebíem tots aquests milers de cartes, la gent que ens demana? Ens demana unitat. Ens demana perquè des de la unitat hem fet coses simplement increïbles. I que triguéssim tant a fer govern i que no poséssim en valor aquest 52% de vot independentista, a mi em costava molt d'entendre-ho i de digerir-ho. Uns quants vam remar molt perquè hi pogués haver govern. I quan hi va haver govern, finalment, va ser un alleugeriment. I, per tant, va ser un moment per mi, un moment important i un moment feliç dins la presó. Jo crec que hi ha un bon govern, el Pere Aragonès serà un bon president, hi ha molt bons consellers i, per tant, ara el que necessitem és recuperar aquesta musculatura institucional perquè tot el procés vagi endavant. Em va agradar molt que Pere Aragonès de seguida anés a veure el president Puigdemont, a Waterloo, i traslladar aquesta imatge novament de la unitat, d'allò que representa, no va representar, representa el president Puigdemont i representa l'exili, amb el que representa el govern de Catalunya presidit per Pere Aragonès.
De seguida li pregunto pel president Puigdemont, abans, però durant aquestes negociacions del govern entre Esquerra i Junts per Catalunya, en va poder parlar amb Oriol Junqueras, suposo?
Sí, 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 en vam estar parlant amb... uns quants també vam intentar de donar pautes perquè la negociació es culminés amb èxit. Allà hi havia dos elements molt pesants d'aquesta negociació, Jordi Sánchez per part de Junts i Oriol Junqueras, i crec que, diguem-ne, esbrossar els obstacles o ajudar a esbrossar els obstacles, finalment crec que hi va ajudar.
Ha pogut parlar amb Carles Puigdemont?
Sí, 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 sí. Cada vegada que sortia de permís ens trucàvem al president Puigdemont. Ara una altra vegada vaig parlar amb ell. També vaig parlar amb Lluís Puig, el conseller de Cultura, que és terrassenc com jo, i amb ganes de poder anar a Waterloo i de poder-li fer una abraçada. Mirarem d'anar-hi el més aviat possible.
Potser em parlava de, en certa mesura, de llibertat dins la presó. No sé si escriure també li ha permès ser una mica més lliure.
I tant, i tant, i tant. I volia escriure tot allò que ens havia passat. I per això vaig decidir, a través de l'editorial Símbol Editors, fer un llibre de memòries d'allò que m'ha passat a la presó, que es diu Un dia d'octubre i dos poemes, quan l'esperança venç la por. Pensat molt també en els meus fills, que ells, quan siguin grans, sàpiguen per què el pare va ser a la presó, per què vam passar, com era la meva aproximació amb ells i, sobretot, quins eren els ideals que servíem i que servim i pel qual doncs, hem patit aquest càstig.
Un dia d'octubre i dos poemes, quan l'esperança venç la por i potser, malgrat tot, la llibertat.
Liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté...
Se'n recorda, Josep Rull, quan decideix escriure aquest llibre?
Sí, ho decideixo quan ja tenim la sentència i se'm fa aquesta proposició per part d'un molt bon amic, Jaume Ciurana, que és l'editor de Símbol Editors. Em va costar, perquè costa posar-se a escriure, no és fàcil, perquè és com despullar-te molt davant de la gent. Jo sóc extraordinàriament perfeccionista i, per tant, mirava que tot allò que escriguis, diguem-ne literàriament, fos consistent i poder traslladar d'una manera molt, molt directa a la gent aquestes vivències. Jo crec que vam prendre una decisió molt encertada, i ara faig propaganda del llibre, que és escriure el llibre en present indicatiu, que no és el mateix escriure unes memòries dient i vaig arribar a Ràdio Estel, vaig entrar, vaig retrobar vells coneguts, que entro a Ràdio Estel, veig el Xavi, m'abraço amb gent que coneixia. És molt diferent i, per tant, el llibre, el fet d'estar escrit en primera persona i en present indicatiu és com un pla seqüència que explica quan vam entrar al calabós per primera vegada, quan entrem a cadascun dels mòduls, l'aproximació amb els diversos presos. Només hi ha dos capítols que estan escrits en pretèrit, que és un que es diu El pare és a la presó, que explico com vaig explicar en els meus dos fills que era a la presó, i l'altre és un capítol que em venia molt de gust fer, que és explicar la llum, les olors i la banda sonora de la presó. És a dir, que la gent de fora sàpiga exactament què hem percebut nosaltres des d'un punt de vista. Les cel·les són molt fosques, molt sòrdides, a Catalunya especialment. A Lledoners són unes cel·les pintades de color gris, que jo sempre m'he exclamat de dir a qui li va ocórrer pintar una cel·la de color gris. Les olors, la banda sonora, que és quan es tanquen les portes, és molt impressionant. Les portes corredisses a les presons de Madrid o les portes tipus caixa forta d'aquí de Catalunya. És molt, molt impactant i intentar traslladar-ho a través de les paraules, a través de la literatura.
En el llibre també es parla, com ens deia, a part de les seves vivències a presó, de les seves, diu, profundes conviccions nacionals i el seu insubornable compromís nacional al servei de Catalunya. És evident que la seva inhabilitació no el permetrà dedicar-se a la política des del punt de vista més públic, diguem-ho així, però continuarà la política de partit?
Més institucional, és a dir, això ho tenim vedat fins l'any 2028, a no ser que el Tribunal d'Estrasburg, d'aquí dos anys, acabi decidint que aquest ha estat un judici injust i, per tant...
Això ho faria caure,
Anul·lir la sentència, per tant, faria caure la inhabilitació. Però de política sempre se'n fa, i ho explico molt sovint, no serà un tribunal espanyol el que decideixi si jo continuo fent política o no. La puc fer com a militant de base de Junts, però també, per exemple, ara presentant el llibre i fent conferències, intentant sobretot explicar en què ha consistit aquest procés, i amb dues afirmacions contundents. Vam fer bé i haurà valgut la pena. aquest sacrifici no serà de bades, no serà en va.
Per cert, un llibre on el pròleg fa ni més ni menys que Vicenç Villatoro.
Terrassenc, conspicu, amic, mestre. I el Vicenç, li vaig dir l'altre dia, li dic... ell escriu un bitllet cada dia en el diari Ara, em sembla, des de fa 4 anys. Dic, Vicenç, des que fas el bitllet aquest, mai no he discrepat. Només una vegada he discrepat amb el que ha dit Vicenç Villatoro, en concret respecte a l'aeroport de Barcelona i l'ampliació de l'aeroport, que jo crec que no s'ha d'allargar la tercera pista. Però, a banda d'això, té una capacitat d'explicar les coses amb tanta precisió i amb uns termes que per mi Vicenç Villatoro és un mestre en tots els aspectes.
Tant vostè com els altres presos han dit al sortir de presó, i de fet ho han dit durant tots aquests anys, que refermen en els seus ideals. I segur que hi ha molta gent a Catalunya que es pregunta què vol dir això i fins on estan disposats a arribar a partir d'ara.
No, que si algú pensava que la presó faria que renunciéssim als nostres plantejaments, que diguéssim... Érem independentistes, ho vam provar, però ara, com que hem vist que no hi ha recorregut, diguem-ne, ens vinclem, acotem el cap, escolta'm, aquí no hi ha marge, allò que em preguntava vostè, deixarem de fer política, ja s'ha acabat, retirada, no. La presó, malgrat tot l'escarni que ha suposat, malgrat que volien que sortíssim, diguem-ne, amb l'ànima capada, doncs no ho han aconseguit. El meu ideal, des que tinc 16 anys, és aconseguir veure algun dia la independència d'aquest país, perquè estic molt convençut que aquest gran país que tenim, Catalunya, disposant de totes les eines a què té possibilitat de disposar una nació normal, podem generar uns nivells de prosperitat, de benestar, de progrés increïble. I que això interpel·la a tothom. Una dada que quan va venir el ponent del dictamen del Consell d'Europa, que ha fet una rebregada clamorosa al Tribunal Suprem espanyol, és un diputat letó de la minoria russa de Letònia. Què vol dir això? Que no és un home apassionat pels moviments d'alliberament nacional, per entendre'ns. Jo li vaig donar una dada amb... que jo crec que li va impactar molt i que és la força d'aquest projecte que tenim nosaltres. És la següent. Un 70% de catalans avui o ha nascut fora de Catalunya o té el pare o la mare nascut fora de Catalunya. Un 70%. És un país obert, és un país de barreja, és un país de procedències molt distintes de la resta de l'Estat, molt majoritàriament, però també d'altres indrets. Un 52% de catalans a les últimes eleccions va votar a favor de plantejaments independentistes. L'any 2017, amb un 80% de participació, estem parlant d'un 48-49%. Per tant, aquesta base hi és. De manera reiterada, totes les enquestes diu que entre un 70 i un 80% de catalans creu que la solució per aquest plet polític entre Catalunya i l'Estat espanyol és un referèndum, que és poder votar, que és poder exercir el dret d'autodeterminació, el dret de decidir. Malgrat que un 70% de catalans o ha nascut fora de Catalunya, té el pare o la mare ha nascut fora de Catalunya. Això no va d'ètnies, això no va de races, això no va de... Nosaltres som una nació, diguem-ne, que hem aconseguit confegir la nostra personalitat nacional amb una actitud de civisme i amb una actitud d'afirmació democràtica molt, molt intensa. I aquesta és la força que té Catalunya. És un fil conductor potent, una columna vertebral, que és la llengua catalana. Però aquesta voluntat d'allò que sempre hem intentat declinar és català, qui viu a Catalunya i en vol ser. Que hi ha una definició, no sé qui la va fer, però la trobo sublim, que és aquella... Catalunya és una terra de pas i català és qui s'hi queda. És exactament això. Nosaltres som això i aquesta és la força d'allò que representem.
Li volia preguntar què li sembla i si confia en la taula de diàleg amb el govern de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, per cert, aquest matí que ha estat a Cadena SER i que ha dit això.
Estamos en el camino de recuperar esa normalidad institucional. Yo creo que cuando se habla de las medidas de gracia, siempre he explicado que este es el momento. Es el momento porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que no cuestionamos desde el Gobierno. Hemos tomado una serie de medidas vinculadas con los indultos a 9 líderes políticos que estaban presos. Y, finalmente, creo que la pandemia y todo lo que conlleva la pandemia nos hace ver, sobre todo a la ciudadanía, que es muy importante la cooperación, la colaboración y la unión.
Està molt bé. Està molt bé, però, primer plantejament, des de l'independentisme català, sempre que hi ha una taula de negociació de diàleg, ens hi seiem. Sempre. Siguin d'una banda o de l'altra. Sempre. Nosaltres mai no renunciarem, em sembla, parlo amb un nosaltres allò molt solemne, a seure'ns-hi. Això és el que va plantejar el govern del president Puigdemont. Primer element. Segon element, donem opcions a aquest diàleg. Però tercer, el que, diguem-ne, em costa d'entendre i d'acceptar és a dir, bueno, dialoguem bàsicament per posar en valor que els hem deixat de fer patir, donant aquest indult a 9 persones, però els exiliats continuen existint. I els represaliats, més de 3.000 persones amb causes judicials pendents, continuen existint.
Li parlava de confiança, eh? Confien sí. Que els exiliats puguin tornar, també?
Això és complicat, però aquesta serà la meva prioritat políticament, que veure els exiliats com tornen. Però hi ha un altre argument que desenvolupa Pedro Sánchez, jo l'he sentit dir d'una manera molt clara a Carmen Calvo, amb una veu dolça, melosa, aquest accent andalús tan bonic que té. Diu, els independentistes poden ser independentistes. Clar, nosaltres respectem molt la seva ideologia, però si pretenen algun dia aconseguir la independència, això no, eh? Poden ser independentistes virtuals, teòrics, està molt bé, els hi respectem, però mai no acceptarem que s'assoleixi la independència. Bueno, i a més, mai no acceptarem que es faci un referèndum per la independència. I a més, mai no. Però què vol dir això? És a dir, les nacions avançades, modernes, civilitzades, segures d'elles mateixes, amb un projecte potent i engrescador, com el Regne Unit o com Canadà, no els fa por posar les urnes perquè els escocesos, els quebequesos, puguin decidir lliurement el seu futur. El Regne Unit, el referèndum d'Escòcia era un referèndum consultiu. El referèndum del Brexit era un referèndum consultiu. I tanmateix, què els fa vinculants? La maduresa democràtica d'aquell territori. Tant de bo Espanya tinguéssim això. Però quan et diuen, no podem parlar ni d'autodeterminació ni d'amnistia, dic, quines són doncs, les bases d'aquesta taula de diàleg? Que hem de tornar a l'estatu quo? Quin és la via? No hem de fer l'estatut. Però si ja ho vam fer, un estatut que va sortir amb el 90% de vots dels diputats del Parlament de Catalunya, que va ser negociat a Madrid, amb escarni, allò, les hemos pasado el cepillo, refrendat pel poble de Catalunya i després retallat pel Tribunal Constitucional, que aquí és quan comença tot. Deixi'm donar una altra dada, que aquesta és una dada que passa molt inadvertida. L'any 78, un 93% de catalans que van anar a votar van votar a favor de la Constitució espanyola, més que cap altre territori de l'estat espanyol. El Tribunal Constitucional l'any 2010 diu si vostès catalans se senten nació, aquesta no és la seva Constitució. Si vostès catalans se senten nació, aquest no és el seu estat. I l'independentisme creix en base a això. Jo m'he trobat molta gent que em diu jo no aniré d'independentista. Però en el moment que t'expulsen de dir si Espanya renuncia a ser l'estat dels catalans, per a molts catalans es considera que tenim el dret i l'obligació de crear un estat propi si volem garantir el progrés i el benestar d'aquesta gent. I, per tant, ho hem provat tot. I de totes les maneres, i ara cada vegada més majoritàriament hi ha una part important del poble de Catalunya que diu, no, escolti, volem construir un estat propi que ens permeti preservar la nostra identitat nacional, però sobretot crear grans horitzons de progrés, de benestar i de prosperitat per a la gent d'aquest país.
Per cert, si no m'equivoco, després de 1.220 dies a presó, li ha canviat el concepte de la paraula llibertat?
Sí, home, i tant. La llibertat, sobretot hi ha una part de la llibertat, que és la llibertat aquesta ordinària. Clar, la presó no decideix res, ho decideixen tot per tu. Has de demanar permís absolutament per tot. Jo els ho comentava als meus amics que em venien a veure a la presó, els meus amics de la colla de Terrassa, els deia, ara quan vosaltres sortiu, podeu decidir moltes coses ordinàries a la vostra vida. Podeu decidir si us atureu a Sant Joan de Vilatorrada a fer un cafè o no. Podeu decidir si quan arribeu a Terrassa sortiu al parc amb els vostres fills o no. Podeu decidir si aneu a veure els vostres pares i quin itinerari seguiu per anar a veure els vostres pares. Fins i tot podeu decidir anar a la plaça Vella, asseure-us en un banc, triar el banc on voleu seure i seure-hi tanta estona com vulgueu. Clar, tots aquests elements, a la presó tu els perds d'una manera dràstica. Hi ha una pel·lícula que a mi em va impactar molt, que és Cadena Perpètua, que és aquella que hi ha el Tim Robbins, i després hi ha el Morgan Freeman, que després d'haver estat 30 anys a la presó, 30-35 anys, surt i no sap viure en llibertat, perquè li ha encapat totalment la capacitat d'iniciativa, que és aquella que treballa embossant, diguem-ne, productes en un supermercat i demana permís per anar al lavabo, no? Això, en bona mesura, jo la primera vegada que vaig sortir de la presó extremera vaig tenir aquesta sensació d'aprendre a poder ser lliure. Però aquesta petita llibertat, que és la gran llibertat, la presó te la pren, i aquí valores les coses realment transcendents de la vida. I aquesta tria constant i diària que fem és molt, molt rellevant.
Per cert, som a Ràdio Estel, rapidíssimament, perquè ja se'ns va acabant el temps, però sí que volia preguntar-li, evidentment, sent en aquesta casa, què li va semblar el comunicat oficial dels bisbes catalans a favor de l'índult?
Bé, és una bona notícia, però em consta que fa temps, per part d'algun bisbe, s'havia demanat també aquest indult, i fins que no ha sigut el govern espanyol que ha pres la iniciativa, diguem-ne, hi ha hagut una part de l'Església institucional a Catalunya que no s'ha mogut, no? Sembla que és Sant Mateu. Vaig estar malalt i vau tenir cura de mi. Vaig ser a la presó i em vau venir a veure. Hi ha hagut bisbes que han vingut, hi ha hagut d'altres que simplement s'han allunyat molt. Jo vull posar molt en valor els rectors de les parròquies on he estat, que han tingut un paper extraordinari, que ens han acollit, han vingut. Però crec que l'Església catalana ha estat molt amorenca amb això. No cal estar a favor de la independència ni creure que vam fer bé o vam fer malament, perquè quan hi ha una persona, n'eren molts de cristians, dels 7 em sembla que la majoria som catòlics i catòlics practicants, per estar al costat d'aquell que pateix, siguem nosaltres o d'altres presos. Jo crec que cada membre de la jerarquia de l'Església catalana s'ha de mirar al mirall, a l'espill, i veure si s'ha estat coherent amb l'Evangeli o no. Hi ha hagut bisbes, no vull citar-ne ni uns ni els altres, però que sí que han estat a costat nostre, ens han enviat cartes increïbles, han vingut a la presó, ha sigut gent excepcional, i d'altres absències clamoroses.
5 minuts i ja arribarem a les 11 del matí. Mirin, quan Josep Rull passava per la porta de Ràdio Estel i ha entrat i ens ha vist, de seguida ha dit, quan vaig assabentar-me que Ràdio Estel volia una entrevista amb mi, vaig dir que sí, de cop. Vaig dir que sí, de cop. Aquesta entrevista estava plantejada per ordinador. Aquesta entrevista estava plantejada per parlar amb Josep Rull des de presó i gràcies a Déu ha pogut venir avui als estudis de Ràdio Estel. Nosaltres hi volíem agrair d'alguna manera i jo no crec millor agraïment que recordar aquelles paraules de Josep Rull.
Hasta ahora, con sus resoluciones, con mi encarcelamiento, ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis dos hijos, a Bernat, de 10 años, y a Roger, de 4 años. Pero sea cual sea el sentido de la sentencia que acaben dictando, no van a impedir que yo les pueda dejar algo extraordinariamente valioso, la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y unas ideas nobles. No van a impedir que les pueda dar un testimonio, un humilde testimonio de nuestro compromiso, de nuestra lucha democrática, tenaz, incansable, apasionada, para conseguir que el día de mañana ellos puedan vivir en un país mejor, en un país libre, en una república catalana donde sea simplemente imposible que alguien pueda ser encarcelado por haber defendido pacíficamente sus ideales. Hacemos nuestro el universal We Shall Overcome. Ens en sortirem, porque esta inmensa ola de libertad y de esperanza es imparable. porque la esperanza es más poderosa que el miedo, porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Así de simple, así de trascendente. Acabo con unas palabras de Salvador Espriu. En su inici de càntic en el temple, él hacía una apelación que hoy y aquí vale la pena recordar. Decía, ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ara diguem, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Muchas gracias, señor presidente.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén.
Per fi, Josep Rull ha sortit de la presó i per fi ha pogut anar a fer puenting amb Damià Calvet.
Encara no. Em vaig equivocar dient tu a TV3, perquè ara tinc...
Ara li recordarem, eh?
Ara tinc una pressió brutal... que és allò, és el jumping, et lliguen amb els peus i després fas una caiguda lliure a la llosa del cavall de 100 metres d'altura i dius, ostres, mare de Déu, què vaig dir? Però ho faré.
Estarem pendents també des de Ràdio Estel. Josep Rull, moltíssimes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies.
Des de Ràdio Estel.
Una abraçada infinita.
Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull.
I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú de peus que hi confia cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai blat. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. Junts vam ser milions de crits, dels porucs i els atrevits, ressonant fins a tocar-ho. Malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Si et dic que ens en sortirem.